Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
9 minuts passen ja de les 11 del matí i els divendres ja sabeu que al voltant d'aquesta taula doncs, ens acompanyen tertulians per parlar d'esports, per parlar del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, del que calgui. En definitiva, de l'actualitat del món esportiu, més general, perquè ja sabeu que la informació local doncs, la tractem dia a dia, cugat.cat. Però avui parlarem de la Copa, també parlarem de la Lliga. Parlarem de la Copa perquè el Barça continua endavant. Però hi ha un equip dels grans que encara no sabem si continuarà o no continuarà. Parlem del Madrid. Manel Delgado, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Joan García, bon dia.
Bon dia.
I benvingut.
Gràcies.
Quan vulguis estàs convidat, eh?
Molt bé.
Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Carme.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, bon
dia. I a Allende los Mares, no sé, tenim el Marc Lorenzo. Bon dia.
Bon dia, Carme. Sí, per algú no sé, ha perdut com el Florentino Pérez, més o menys.
Ja, ja. Quan aixequis la mà no et veurem, eh?
Sí, estic ja... Estic pel Pacífic, perdut ja.
Molt bé, doncs ha quedat clar, no? El Barça continua a la Copa, però el Madrid encara no ho sabem. Quedarà a mans de les decisions de... que es produeixin al despatx. Què us sembla?
Bueno, el Madrid ara està pendent de lo que digui el jutge únic, basat en el que s'ha vist aquest any amb l'Osasuna, pues, indudablement s'ha de dictaminar que el Madrid sigui apartat de la Copa. Jo particularment no m'agrada aquestes situacions, perquè m'agrada que una competició no es desvirtuï d'aquesta manera. Però la llei és la llei, les normes són les normes i tothom les ha de complir. El Madrid diu que no va rebre cap notificació. És mentida, perquè el Madrid, com tots els equips, ha rebut la notificació i està demostrat que el 27 de juliol es va notificar tothom. El que passa és que l'estructura o les persones que portin aquest tema al Madrid pues, s'han despistat i no estan al cas.
És que jo crec que la desvirtuen ells mateixos. És a dir, un error d'aquesta magnitud és que et fa veure que no li dones tanta importància, jo què sé, no prens les precaucions que has de prendre, no prens les mesures que has de prendre, ets tu mateix que et desvirtues el teu equip i la competició i l'error aquest.
Sí. Però per això dic que no m'agrada que es desvirtuï la competició d'aquesta manera, però ahí estem.
Però els aficionats del Barça portem dos dies rient, no parem de riure.
Com el Piqué, no? Està com el Piqué.
És un ridícul, vull dir, bestial, que aquestes alçades de la història i en aquests estaments tan alts i en aquests clubs tan grans passi coses com aquestes, és que no s'entén per enlloc.
És que no els hi funciona el fax al Madrid ja fa un temps. Des de l'estiu, des de l'EGEA, que no funciona.
No entén.
Té pressupost.
I un aficionat de l'Espanyol, què li sembla això? Joan, desperta.
A mi, doncs un ridícul important, perquè una entitat com el Real Madrid, que ha de tenir una estructura, ha de tenir, o té, o no sé si ha tingut, o tindrà, una jerarquia on cada persona ha de fer la seva funció, no? I en aquest cas... no s'ha fet, això a futbol territorial i a futbol català hi ha un seguiment de no només l'entrenador, que és responsable, sinó del delegat, del director esportiu i més aquí, on hi ha persones que viuen d'això. Llavors, que durant un partit t'assabentis que no pot jugar un jugador, el ridícul és espantós, el Butragueño pujant les escales del Ramon de Carranza... ràpidament cap als vestidors, el Benítez canviant a la mitja part el Xerisev quan el mal ja està fet, el jugador amb la cara de tonto que se li queda. Vull dir, clar, són jugadors professionals, és igual que, no sé, si un metge ha de fer un diagnòstic, haurà de mirar abans les radiografies, no?, d'aquella persona si li fa mal l'esquena. Aquí sembla que qualsevol pot fer de tot, no? I el que és més greu és que surti ahí Florentino Pérez eximint-se de tota culpa, no? I això... sembla que tot es pugui justificar, les excuses estiguin a l'ordre del dia i sembla doncs que avancem més cap a uns clubs que miren en els partits polítics, que és el que passa avui en dia, que ningú té culpa de res de la situació actual política que hi ha només a Catalunya sinó a Espanya, ningú fa autocrítica, ningú es mira a si mateix i així van les coses.
Sí, a mi em sembla, en la línia del Joan, em sembla que el Madrid aquí dona per entès que hi ha un buit de poder impressionant, perquè que des del mes d'agost ningú s'enterés de que aquest jugador, i també, atenció, el Mayoral, que estava a la banqueta, que també era un jugador sancionat i el tenia el Benítez a la banqueta, o sigui, és que això vol dir que ningú es va enterar darrere de com anava la pel·lícula, un Real Madrid, és a dir, a mi que no em diguin que no hi ha ningú a nivell de direcció esportiva, administratiu, etcètera, etcètera, el delegat, el que està per sobre el delegat, el que està pel costat del delegat, el que assessora el president, o sigui, és un porro descomunal, és a dir, és que el Mirasol segurament té estadístiques a tots els equips de segona catalana, tercera catalana, tots els grups, dels corners que ha xutat a l'equip rival, i el Real Madrid que té que tenir estadístiques hasta d'equips de la Lliga Coreana, segurament, o sigui, que no sàpiga que un jugador seu s'ha dit al Villarreal l'any passat en semifinals, rec una targeta i no pot jugar el següent partit, o sigui, que no ho sàpiga, és algú, bueno, que jo és que és increïble, i que el Florentino, quan s'ha colat, perquè s'ha colat de manera descarada, encara ho vulgui tapar amb l'article 41 dient que en el 41.2 si no s'ha rebut la notificació personal, home, però és que si estan totes les llistes publicades de tots els jugadors que reben les notificacions, com el Raúl García de l'Atlètic de Bilbao quan era l'Atlètic de Madrid, que s'ha sancionat, com el jugador de l'Osasuna, com el Cheryshev mateix, que ho va rebre segurament en el seu moment, només es poden agafar a que el Cheryshev diu que ell no recorda haver-ho rebut, però és que això és ben fàcil, la federació només ha d'enviar el fax que va enviar en el seu dia o la llista que va publicar amb el nom del Cheryshev, que no podia jugar el següent partit amb el seu equip. I ja està, i es desmunta el 41.2 i el 43.10. O sigui, és que no té més argument el Florentino que aquest. I estic segur que el Florentino, si ho hagués sapigut, és a dir, si algú del Madrid hagués sapigut que aquest jugador no podia jugar, estic seguríssim que no estaven ni ell ni el Mayoral a la banqueta. Però com que ningú es va enterar, ara han de sortir a tapar el ridícul com poden.
Manel.
En paraules d'un exjugador del Real Madrid dels anys 90, amb bigoti central i amb molt mala llet, menos samba i más treballar. Ja n'hi ha molta gent que cobra molta pasta per no fotre ni l'ou allà, al Barça i a tots els equips importants del món mundial. Hi ha molta gent que té l'estómac agraït i que passa per caixa cada final de mes i no fot ni brot. Començant pel delegat de l'equip, que és un senyor que es diu Chendo, que va jugar 20 anys al primer equip del Real Madrid i que sembla ser que la seva feina no la fa ningú, ni ell. A mi em sembla espectacularment butxornós a l'espectacle que està muntant una institució com el Real Madrid, que s'assembla com una o una castanya al Real Madrid que presumiblement ens volen vendre amb el màrqueting i amb la pàgina web i amb el merchandising i de més. Tot plegat és un despropòsit. Jo estic per la sanció, que es sancioni, que a més igual si es desvirtua la competició o no, però qui la fa la paga i escolta, i un altre dia espavilaran.
Això, perquè espavilin, sí.
Ja està. Ara. Ja no tornarà a passar mai més. De tota manera, a Benítez ja és la segona vegada que li passa.
A València li va passar igualment.
Bueno, doncs poder que faci menys tàctiques i comenci a tenir un equip de treball, perquè qualsevol dels entrenadors, de la gent que jo conec, amb el futbol modest, que no tenim els recursos, no tenim els salaris, no tenim les instal·lacions, no tenim els equips, no tenim les persones que es poden ajudar, qualsevol equip té un delegat que és el que se n'ocupa de totes les relacions amb la federació, en aquest cas amb la catalana. A la federació catalana, actualment, quan un jugador està de baixa, ja no es pot introduir el seu nom, la seva fitxa, en l'acte de l'àrbitre. Però no així els sancionats. És una responsabilitat de l'equip. Llavors, tots els equips de tercera divisió, almenys de primera catalana, en avall, fins a la quarta catalana, estic convençut de que algú es mira quins són els sancionats setmanalment que publica la web de la Federació Catalana per veure si algun dels seus contraris està sancionat o no. I si tenen l'error que ha tingut el Real Madrid, fan la corresponent reclamació al comitè de competició i automàticament perden els 3 punts. Això ha sigut així sempre. Que ara surtin dient que no han rebut el fax o que el jugador, que també té la intel·ligència justa per acabar el dia, sap si porta 3 targetes en una competició, algú li ha de dir, encara que sigui la seva dona, saps? Però algú li ha de dir. Ara, no és que a mi no m'ho han comunicat. Què passa, que tu et perdona o no què? És que, de debò, em sembla...
No, perdona, jo, a mi, si m'han multat, jo puc dir que a mi la multa no m'ha arribat...
Sí, no, però tu pagues.
Però has de pagar.
Tu pagues. Bueno, doncs, amb no. Això passa exactament igual. Ara estan dient que aniran fins a les darreres conseqüències, la darrera conseqüència a nivell esportiu és el Tribunal
d'Arbitratge
de l'Esport, el TAS, o el TAT en castellà, que al final el que mirarà és de dir, bueno, a veure, ells agafen el cas d'una jugadora del Lorca,
sí,
que va ser sancionada.
Sí, però ja és diferent,
Bueno,
sí, és diferent perquè van alegar de que havien enviat el fax amb un número que no corresponia al seu fax. I es va demostrar.
Que hi havia un error.
Que havia un error en el número del fax que havien enviat. Això.
Sí, perquè ja no el feien servir, no sé què. Bueno, bé, al final és un embolic, no? Embolica-ho tot, que algú queda. I al final el que es tracta, el que hauria de fer el president del Real Madrid, ahir, a la tarda, és dir, senyors, ens hem equivocat, i no tornarà a passar. Rotllo Juan Carlos
sí,
primer.
Exacte.
A mi em recorda molt.
I diuen, no lo volveré a fer.
No volverá a pasar. Ya me ocuparé yo, que soy el presidente, de que no vuelva a ocurrir. Vale, perfecta. Et sanciona, et perds una Copa del Rei.
Que lo que va a hacer el socio.
No pasa nada. Una Copa del Rei més o menys. Mira, al final, mala sort. Sí. Però el que no poden és donar l'aspecte clara d'anar no sé a quines instàncies esportives, quan en realitat el que han de fer és tenir una estructura esportiva de gestió eficient de les coses que passen al voltant del club. Punto.
A mi em recorda molt a l'època del col·le, quan feies alguna malifeta al pati i et pillaven els profes que estaven al costat teu, o no portaves els deures fets i et deien, Àlex, et toca fer els deures.
A l'hora del pati, no?
I em pillaven amb les mans a la massa i ja no tenies cap mena d'argument i quedaves... El gos se m'ha menjat els deures,
sí, els he perdut en el metro.
Exacte, me'ls han robat, m'han atracat i me n'han dut el quadernet.
Sí, sí.
I estan fent el ridícul, és que són excuses de nen petit, assumir la culpa no...
Bueno, és que el Florentino mai assumirà les culpes.
Exacte.
Vull dir, això. És punt i a part. Florentino no assumirà mai la culpa d'algú que ha passat i que ho han fet malament. I això la història ens ho ha demostrat. Pues que continuï molts anys el Florentino al Madrid.
Això. A mi el que em va fer molta gràcia, de veritat, dins de la transcendència del tema, el que em va fer molta gràcia és que just això li passés en un camp com el del Cádiz, on tenen un art que no se l'acaba.
Perquè el guió és brillant. El guió de la pel·lícula és brillant.
El que va encantar la grada...
És fantàstic.
Jo reia, Jo estava veient la notícia i mira't el Twitter, venite, mira't el Twitter... I després,
I
sortirà la xirigota. Serà divertida.
A mi el que em va semblar brillant també va ser l'entrenador del Cornellà.
El Jordi Roger, sí.
Roger, que diu... Collons, això ho podíeu haver fet l'any passat que ens va tocar contra el Madrid i passar ronda, no? Sí, perquè al final això és la loteria nacional per al Cádiz, Passar ronda i que ara té
una altra ronda
al Barça.
Sí.
Cuidado. Ara imagina que toca
encara
el Barça.
Encara seria millor, això.
Diu, bueno, ja, de traca i bocador.
Nos ha tocat la loteria dos cops,
Dos cops, no?
Bueno. Molt bé. Doncs deixarem en mans de qui pertoca el tema de l'expulsió o no. I ara parlem de l'altre cas que també es va produir. El cas del Barça, que quan faltaven 10 minuts es lesiona, ara no sé qui es va lesionar.
Matié,
és veritat. Es lesiona Matié i Luis Enrique decideix que per 10 minuts no cal que escalfi ningú ni que surti ningú. El rival s'ho pren com una falta de respecte perquè el Barça va acabar jugant amb 10 jugadors.
Jo tinc una solució aquí, que és que el Luis Enrique... no va tindre una mica de perspicàcia amb aquest tema. Va dir, jo no vull que juguin els tres jugadors, perquè evidentment un jugador en fred no pot entrar de cop, a menys que sigui una cosa molt excepcional, i per tant necessitava 5 minuts, faltaven 8 minuts, els haguessin quedat 3. Però jo m'he posat a calentar, i quan faltés 1 o 2 minuts, dic, ara surt i fem el canvi, ja són concluïts, ja estava solucionat. I a l'altre surt un minut i ja està. I això és una solució que Luis Enrique tenia que haver pensat. Però, esclar, en aquell moment, jo ho entenc, la postura de Luis Enrique l'entenc perfectament. Per mi no és cap desconsideració, és una mica de tacte, diguéssim, una mica de tacte, però desconsideració no.
Mm-hmm. Què diu el senyor Allende los Mares?
Bàsicament estic bastant amb aquesta opinió, o sigui, jo crec que per... Treure'ls a cop no podia, perquè està clar que no pots treure tres jugadors de cop, i més aquesta importància, perquè el risc de lesió és l'únic que sí que és veritat que podien haver escalfat, i treure a l'últim minut un dels jugadors ha de curar el camp. O sigui, ja està. Ara, dit això, jo tampoc trobo que sigui una gran falta de respecte. O sigui, també hi ha molta susceptibilitat per part dels equips tan modestos que qualsevol cosa es volen agafar i prendre-se-la com que m'han faltat el respeto. Bueno, a veure, això el Barça ho hagués fet amb un 6-1 també contra el Madrid en un partit de Lliga en el que el dimecres següent es jugués el pas a vuitens de final de la Champions i tingués finiquitat el partit de Lliga, i estaríem parlant de que el rival no era el Villanovense sinó que hagués sigut un Real Madrid. O sigui, per tant, i haguéssim dit que és una falta de respecte, no, és una gestió de l'entrenador, que com en el seu dia Clemente doncs ho va fer amb el Luis Enrique jugant en el mateix camp amb la selecció espanyola, traient a Molina d'extrem dret perquè també va tenir una lesió. I bueno, doncs, escolta, són recursos que tenen els entrenadors. Que sí que és veritat que hagués pogut treure per decorar l'últim minut un jugador i dir-li, mira, xato, no te mueves de la banda, o sigui, ni se te ocurra fer un sprint. I bueno, doncs mira, ho hagués maquillat, hagués quedat com postureo, que hagués quedat bé i ja està, i assumpto liquidat. Però, dit això, tampoc em sembla que sigui algú com per, bueno, els valors del Barça, Luis Enrique, falta respecte, crec que ho hagués fet amb el Getafe, amb l'Espanyol, amb el Levante, o amb el Mirasol, amb el Real Madrid, amb l'equip que hagués sigut. O sigui que jo amb
el Mirasol no s'atreveix.
Bueno, perquè té un entrenador que és un bulldog, no? Però si no, segur.
Home, jo aquí, com a entrenador que sóc, jo no m'ho hagués pres malament. Jo entenc que amb un 6-1 crec que el Luis Enrique no vol posar un jugador per igualar, diu, no, ens quedem en 10, el risc de lesió potser és elevat, i jo com a entrenador no m'ho hagués pres malament. Al contrari, doncs mira, me hace un favor que no vol col·locar un altre jugador i que potser el jugador que surti mira la banqueta.
A veure si remuntes, no? Clar, amb un 6-1 no, a veure si remuntes.
Però jo m'ho hagués pres així. El que passa és que, per exemple, la premsa li té moltes ganes a Luis Enrique pel seu caràcter que té, i després hi ha moltes cuentes pendientes amb el Luis Enrique, de molta gent. El Guardiola tenia aquest poder de, amb alguns mitjans, mai sortia, no feia entrevistes igual que Luis Enrique, però sí que tenia certs amics de la premsa, on quan volia filtrar missatges era tan llest que als mitjans ja els anava bé, i ahir també. Llavors aquí el Luis Enrique té una falta de feedback amb la premsa, que a ella li va bé. Mentre vagi guanyant, és com deia el Guardiola, no? El puto amo, no? De Florentino Pérez. Doncs aquí li va perfecte, li encaixa perfectament. Després, parlant del que deia el Manel, vaig seguir el Twitter del Villanovense i van donar les gràcies al club i tal, i van dir, tracta de Déu. No sé si era també irònic pel fet d'haver-se quedat el Barça amb 10, no? Però em va fer també gràcies
jo,
a mi.
Jo vaig ara aquest tuit i no hi havia caigut.
Tampoc
però,
havia caigut.
Sí que és bona.
Sí, exacte, de dir.
Bé.
Supicàs, ells m'ho supicàs, tu.
Sí, però doble... Segur.
No és com el tuit del Piqué, vaja.
No, que també en podríem parlar, eh?
Sí.
Qui eren els tres que no jugaven?
De què?
El que estaven a la banqueta?
Oi, el Neymar, el Suárez i l'Iniesta.
Sí, clar, les tres joies.
Home, jo crec, és que això de que si surten es poden lesionar, tornant al vestidor es poden lesionar, pujant al cotxe es poden lesionar, sí. Baixant les escales de casa es poden lesionar.
Sí, però tu no pots treure un jugador de cop, l'has de fer calentar 5 minuts com mínim.
Sí,
però... És el que dic jo, deixa el calentar 7 minuts i treure un
minut. És una anècdota que qui sigui vol treure-li punta
si,
i res.
Si t'hi fixes en els diaris esportius ja ni se'n parla.
És que no.
I tampoc, Manel, tens l'urgència a treure'l ràpid i fer-ho escalfar.
I que a més aquestes coses, mira, al final serveixen per omplir espai als diaris i ja està.
Ah, això. La premsa,
no
va.
No carreguem tant.
Va, vinga amb la premsa. anem a canviar de tema. Anem a parlar de futbol perquè hi ha jornada aquest cap de setmana i a més hi ha un partit... I hi ha un partit interessant. Pensaves que no hi havia futbol?
No, perquè estem...
De Nadal, ja estem de Nadal.
Ja estem al campionat del món. Estem mundialet.
Bueno, això també, sí. Ja arribarà. Però hi ha el partidazo del Plus, ja sabeu quin és, no?
Sí.
El València, Barça. València-Barça. Un València que ja s'ha carregat el Nuno i que porta un senyor que...
Estic molt emprenyat.
No té... Bueno, és sí. L'ajudant del seleccionador anglès.
Estic molt emprenyat.
Que a més diu que continuarà fent de segon, vull dir que sí, no deixarà la seva responsabilitat a la selecció.
Jo, Carme, estic molt emprenyat amb el meu representant, ja li he trucat, li he dit que si continuem així...
A tu et coneixen fora. Més a València que no pas no, el Neville, no?
Jo tinc l'únic representant que no fot ni brot. Ni brot. És pitjor que el delegat del Real Madrid, saps? No sé, jo... hi ha coses veredes, que es diu en sí, castellà, sí. No? Un tio que no ha entrenat mai, que primera missió, entrenador del València, Champions... Espanya, i segon entrenador de selecció anglesa. Sí. De primer treball, eh? O sigui, becario.
Que no ha passat, o sigui, ni per tercera divisió.
És el becari que arriba director, no?
Està becario. Sí. Vull dir, aquí t'entra un xaval que estigui, o una noia que està fent la carrera de periodisme i tal, i et diu, mira, sóc la nova directora de Ràdio Sant Cugat, de pràctiques. Saps? Em sembla, és una broma. Això, tot això, tot l'altre dia el Toni Carrillo, no sé si el vas sentir,
a BTV,
que és l'entrenador del Cerdanyola, com sabeu, va fer unes declaracions, el tio estava calent, sabem que el Toni té un caràcter així una mica fort i tal, i va dir una frase que la compro, eh? El futbol és un circ.
Sí,
és un circ,
sí, totalment.
És un circ que té moltes pistes, i una d'aquestes és això del món dels entrenadors. Aquest senyor, el fitxa, no té ni papa d'on està València. És que no sap ni on té València.
Bueno, sí que ho sap, perquè penso que el seu germà, el Phil, viu a València.
Ah, bueno, vale, sí, és veritat, tens raó. Tens raó. Té un germà que treballa a València.
El però no, 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 el Phil Neville no té títol, el que té títol és aquest.
Sí, bueno, però no, vull dir... Pues, però el Gavi és el segon...
A mi li he dit que fan bona paella. I que sí, paella.
Pues, tu, Gavi, aquí que fa caloret.
Els amics pericos, que prenguin nota. De com vota la pilota.
Sí, sí, ja ho vaig veure, ja m'ho imagino. Sí,
la pilota vota així. Ara hi ha un amo, un senyor que ha posat la pasta i que és el propietari de València. I farà el que li roti del seu enteniment, que a nivell futbolístic és zero.
Sí.
Zero. Sí. Pues el propietari de l'Espanyol, que és un senyor xinès que li ha anat molt bé a la vida fent negocis, té el mateix criteri futbolístic. Zero. Mm. Per tant, jo espero... A veure si tinc la sort de conèixer-lo o de tenir alguna amiga xina que me'l presenti i ser el proper entrenador de l'Espanyol. Tiembla, Sergio, tiembla.
A mi, no sé si perquè porto molts anys compartint camps de futbol amb el Joan, és una cosa que sempre m'ha explicat, que el tema de la confiança amb els projectes. O sigui, s'acaba tan ràpid la confiança en el futbol. I aquest tio, què porta? Any i mig porta? El València, el Nuno?
Sí, el
Nuno, sí, bueno, al principi de temporada.
I l'han fet fora, i l'han fet fora.
No, ell va substituir algú que la cosa anava malament, va classificar l'equip amb la millor classificació després de la Lliga que van guanyar fa 20 anys, sí. I resulta que, bueno, que ja l'han destituït. Però això ha passat 74.000 vegades.
Clar, 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 per això ho dic. Que...
La paraula més desvirtuada del món del futbol és projecte, justament. Sí. Això és mentida, els projectes no existeixen.
Mira, el Paco Herrera, que va pujar a les Palmes i fent un futbol brillant, res, li ha passat el mateix que li va passar amb el Celta de Vigo.
Els projectes no existeixen, existeixen els resultats.
Ja està.
I que la pilota entri i prou, ja està. I guanyar, i guanyar, i guanyar.
I existeixen els representants que són treballadors i que tenen contactes, i el meu, que és un vago i que no fa res. Hi ha els dos.
És un jeta. A veure.
Es posa de manifest que el món del futbol, i en aquests nivells, al final el que prima és el diner, el poder econòmic per sobre de la gent que en sap, dels tècnics. Aquí t'ho demostra el projecte Florentino i t'ho demostren altres projectes com el del Màlaga, com el de l'Índio de Santander o com el de Peter Limara amb el que està fent en València, que és
O sense anar més lluny, perdona Marc, o el del Barça B amb Gerard, que és l'escàndol més gran que hi ha a la història del futbol. O sigui, Gerard, no t'ho perdis, i la selecció catalana ja és per morir-se de risa. Resulta que Sergio González, entrenador de l'Espanyol a primera divisió, i el Gerard López, que ha entrenat els seus amics allà a l'Udegas, pot estar d'entrenador del Barça B i seleccionador català. És a dir, el Sergio González és el segon entrenador de la selecció catalana. Imagina't.
De tenir el mateix representant que Phil Neville.
Barça B, amb jugadors que podien jugar tranquil·lament a segona divisió, i alguns ja estan per Luis Enrique jugant a primera divisió. El té en zona d'ascens. Ha perdut amb el Llucetí, que és un equip que ha guanyat el primer partit de Lliga, que és
el
mini 0-1. Vull dir, l'escàndol que està fent aquest home, vull dir, és impressionant. O sigui, què ha fet aquest home per entrenar el Barça B? Bueno, el representant no té representant. Té TV3 de representant, que tothom que entra de comentarista a TV3 en un any està col·locat.
Jo crec que al final, ara reprenent la meva... intentant ser rigorós amb el comentari, no? Jo crec que al final el que hauria de traduir-se en termes de normativa, el que és una realitat, tothom que hagi jugat a primera divisió pot arribar a ser entrenador d'un cert nivell. I els demés, entre tu, entre altres tu i jo, ens hem de quedar en el futbol formatiu o ens hem de quedar en el futbol regional, punto. I que ens ho diguin, però que ens ho diguin clarament, que ens ho diguin normativament. Perquè és la realitat, la realitat més aplastant és que cada cop més els entrenadors de segona B en amunt tots són exjugadors, tots. I ho sento, però un gran actor no té per què necessàriament ser un bon director de cinema. Un bon alumne no té per què ser un bon professor. Un bon el que sigui no té per què tenir un nivell de responsabilitat en la gerència d'un grup, que és al final el que ha de ser un entrenador. I efectivament, hi ha casos d'èxit com el de Pep Guardiola, però hi ha casos estrepitosos de fracàs com el d'un entrenador que no vull anomenar, però que possiblement sabreu qui és, que és tartamut i que ha durat 3 mesos en tots els equips en els que ha estat, senzillament perquè l'home no té capacitat d'expressar-se. I havia sigut un gran porter de l'Atleti de Madrid, entre d'altres.
Llavors, casos d'Abel Resinos
i dius, si ha de ser així, doncs vale, jo el compro. Ells ja tenen, el fet d'haver jugat a primera divisió, sí, fa que un senyor que acaba la seva trajectòria com a jugador, amb un any d'anar una estona a les Roces, té els 3 carnets.
Sí, sí.
Un any.
I ja pot anar atracant per tots els clubs de primera.
En còmodos plaços, no cal que s'esforci, sí, sí, gaire. L'Àlex, si demà vol ser entrenador, s'ha de menjar mínim 5 anys de la seva vida estudiant.
Sí, sí.
5 anys, sí, sí, com una carrera, eh?
Sí, sí.
Amb un any de pràctiques, i inclòs.
I després d'estar 5 anys a la vida del Can Rui.
Correcte.
Per dir-ho d'alguna manera.
Per cobrar 100 euros en el millor dels casos. Vale? Llavors, si aquest circ és així, pues, escolta, que agafin una assemblea de la federació i diguin, mira, a partir d'ara només es pot entrenar en primera, segona i segona B, o categories professionals, els que hagin estat jugadors, vale, ja ho sabrem, i ja sabem a què anem, no? Però el que estem ara és amb una broma, instal·lats d'una broma permanent.
Jo crec que ara el Gerard, l'excusa que té és que no té una plantilla assentada de sobretot de valenters, i que a primers d'any hi haurà 3 o 4 jugadors que podran jugar, però jo li dono 15 dies més del mes de gener.
Però és que té un tio que fa 2 anys marcava gols.
Sí.
El Dongu marcava gols.
No, sí, mira, però bueno, però
en definitiva esto... va a ratxes, tu sabem, que a vegades pues, tens més, tot et va de cara i marques 3 gols en 3 partits i sí, després t'estàs 5 dies.
Josep Maria, a Dongu i a Dama, sí, cobren el que cobra tota la plantilla de 5 clubs de la mateixa categoria.
Ja està.
No m'expliquin pel·lícules. I el dia que van fer fora l'actual entrenador de la Real Societat, cosa que també és paradoxal, no? Amb un club que ha de, d'alguna manera, fer bandera de la seva pedrera i de la seva formació, que facin fora el segon equip de l'entitat perquè té mals resultats, és també paradoxal. Bueno, doncs el foten fora i fiquen a aquest senyor,
sí,
o fiquen a qui sigui, perquè és de la corda de no sé quin directiu, de no sé quina línia de pensament a dintre del club. Això també és una vergonya i també s'ha d'anunciar.
Fora de tot el que dia de Gerard López, que no dic que estigui d'acord, també és veritat que amb Eusebio sabeu que es guanyava justet els partits del Barça. O sigui, el Barça B, jo crec que més enllà de l'entrenador, en aquest cas, ara puntualment Gerard López, també té un gran problema, i és que competeix en una categoria com segona B, per exemple, que puja jugadors al juvenil que estan acostumats a guanyar 8-0, 7-0, tots els partits del futbol base, obrint centrals, sortint amb la pilota jugada, bueno, això ho sap millor el Joan, que és el mundo d'Alicia, el País de les Meravilles, i arriben a segona B, es troben que tots són pilotades, cops de colze, tios de 35 anys... O sigui, jo crec que també, en aquest cas, hi ha un problema futbolístic d'adaptació, més enllà de l'entrenador. O sigui, jo crec que el Barça B també és aquest problema de dir, ostres, que si no és un equip que està mínim a segona A, on es jugui mínimament al futbol, les passa canutes, perquè tots són Aitor Cantalapiedras, Maxi Rolón, Sampers,
sí, ha...
o sigui, són jugadors, Grimaldos...
Marc, hi ha una pàgina web que probablement tu coneixes i molta gent dels que ens estan sentint també, que es diu Transfer Market.
Transfer Market,
que és una eina, a més, que fa servir tothom. L'any passat, els planters de segona divisió A a Espanya, la plantilla més valorada en termes econòmics, saps quina era?
El Barça B, no?
Barça B.
Sí.
Barça B. I el Barça B va baixar. Pues si fas aquest exercici, veient els que tens en aquests moments, uns Grimaldos, un Samper, un Cantalapiedra i tal, i són gent que té una valoració, bueno, pues aquesta valoració m'imagino jo que té molt a veure amb la valoració que el propi club fa dels seus jugadors. Dels seus jugadors, que els està valorant amb un nivell inassequible, inassolible per molts altres clubs de la seva categoria, i que tenen els resultats que tenen. Cap a on s'ha de mirar? En situació normal s'hauria de mirar cap a la banqueta i al cos tècnic que els està dirigint.
Jo, Manel, trenco una llança en favor d'ells i em segueixo mantenint amb la mateixa línia. És a dir, tu aquests jugadors com Halilovic el fiques ara a un primera divisió d'Sporting de Gijón amb espais per davant, amb visió de joc, amb uns camps de puta mare, i mira com canvia el jugador. És a dir, jo no et dic que no estiguin sobrevalorats, però també
sí, però, Marc,
que la categoria... També,
aquest exemple no em val, perquè el Busquets i el Pedro estaven jugant a tercera divisió quan van passar a primera divisió i anaven a camps de tercera divisió que encara apreten més. Jo crec que és una manera de créixer pel jugador, d'esforçar-se encara més. Potser el que s'ha fet és sobrevalorar molt el treball dels filials. El Villarreal ve amb jugadors que han anat fitxant, per exemple, Carlos López, que estava a l'Olot, són jugadors que tenen 20, 22, 23 anys i va líder. I aquests jugadors, molts d'aquests jugadors, pugen al primer equip amb Marcelino a Copa del Rei, per exemple. És a dir, aquí jo crec que s'ha perdut i molt la política d'esforç i de valors que han de tenir els filials. És a dir, no pot ser que jugadors del Barça B estiguin cobrant el que estan cobrant, i això el salari els hi posa o el director esportiu o el president o qui sigui. Llavors s'ha perdut aquesta cultura d'esforç. S'ha perdut no només en els filials, sinó en el futbol en general. Avui en dia els joves jugadors tenen una gran falta, no dic tots, però una gran falta d'esforç, de treball. Molts es pensen que per estar al Barça bé ja ho han fet tot, i no és així.
Hi ha una cosa que també s'ha de dir, que hi ha molta problemàtica amb els representants d'aquests jugadors, que són els que inciten el jugador a dir, cuidado, que tu aquí has de cobrar més. Els representants tenen molta culpa d'aquestes coses a vegades.
El circ, és el circ, el que dèiem abans.
Però jo et pregunto, és a dir, el filial del Villarreal competeix realment? És a dir, competeixen els jugadors? És que jo a vegades potser els jugadors del Barça no competeixen durant tot el futbol base, i potser després els falta aquest...
El juvenil A no està competint tampoc, perquè està a 10-11 punts del líder. És a dir, les dues figures més importants del Barça, que són, en teoria, el juvenil A i el Barça B, que a més tenen un director esportiu propi. O sigui, en l'estructura del Barça, ara juvenil A i Barça B estan sota la batuta del
director de futbol, que no és el de futbol base. Vaja.
Segon entrenador del Tito Vilanova?
El Roura,
això, Jordi Roura, això. Jordi. És a dir, s'ha creat una figura específica que li diuen d'alt rendiment o competitiu. I clar, aquí, per aquest moment, el Barça, amb el juvenil A i el Barça B, té un problema.
Bo, ja s'acaba això, eh? ja. Mira, hem anat als entrenadors, hem anat al futbol català, ens hem oblidat per una estona del Barça i el Madrid, i hem començat amb ells. Per cert, que el València i el Barça no hem acabat parlant. Hem parlat de la substitució a la banqueta, però no hem acabat parlant del partit. Serà difícil. El partidazo? Realment serà el partidazo?
Molt difícil d'aturar l'actual Barça. Està amb una dinàmica...
I més el València, que en aquest moment està perdut.
Una dinàmica boníssima.
Està perdut. El València està perdut en aquest moment. No té una estructura de joc, no té un líder en el mig del camp ni a davant. Vull dir que jo crec que és un partit fàcil per Barcelona.
València jo crec que està molt tocat en aquests moments, i és el moment per guanyar.
Idees noves, eh?
Sí, no, però el Neville no dirigeix l'equip, el dirigeix el Boro.
Fins dilluns.
Sí, no, diu que ho deixa pels que tenen més coneixement, perquè arribar i trobar-se amb el Barça...
Ja és intel·ligent entrar i de cara al Barça.
Que es fotin 6, potser no és la millor manera d'entrar. I l'afició del València, déu-n'hi-do, és un dels camps més complicats per dirigir un equip. Però bé, a veure si recuperen a Negredo, que estava apartat de l'equip en Nuno... I veurem què passa, però
sí,
València
això segur, però vull dir que...
Home, no té mal equip al València,
no,
eh? Vull
però
dir, té bons jugadors, eh?
Però li falta un líder que dirigeixi l'equip, tant al mig del camp com el Negredo, si va endavant... Pues,
Parejo és molt bon jugador, juga al mig del camp,
però
és el capità, el líder...
Està en aquest moment ofuscat, no sé, no... No s'entén tampoc la
trajectòria. Que no reaccionin aquest dissabte. El partidazo del Plus a dos quarts, a dos quarts de nou del vespre i a les quatre. El Madrid contra el Getafe, també el podreu veure pel canal Plus Liga.
A quina hora?
A les 4 de la tarda, Real Madrid-Getafe.
És cremadíssim aquest horari de les 4 de la tarda.
Però queda clar, Carme, una última cosa, queda clar que parlem de Rafa Benítez, de Luis Enrique, Gerard López i de Nuno, però que això amb Manel Delgado i amb Joan García a les banquetes no passaria.
Exacte.
Els posaries verd igual, passaria, segur, els divendres.
Almenys alguna paella es menjaria amb abans.
Alguna.
Vinga, us emplaço a divendres que ve, esteu convidats.
Adéu, Marc.
Que vagi molt bé.
Companys.
Adéu-siau, bon
dia. Adéu, Carme.
Sant Cugat a fons.